Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit. Us informa Berta Torrades. El Pakistan es disposa a acollir aquest dilluns una segona ronda de converses entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump hi ha enviat una delegació encapçalada del nou vicepresident, J.D. Vance, però els iranians han descartat anar-hi mentre duri el bloqueig nord-americà als seus vaixells, raó per la qual, recordem, van tornar a tancar l'estret d'Hormuz. El dirigent republicà manté oberta la via del diàleg, però alhora ha tornat a amenaçar de destruir les infraestructures iranianes si no s'arriba a un acord. L'ambaixador dels Estats Units, per la seva banda a l'ONU, Mike Waltz, ha assegurat a la cadena ABC que es tracta d'una estratègia calculada.
El president farà una escalada proporcional i el nostre increïble exèrcit obeirà les seves ordres com a comandant en cap. Fins que l'Iran s'assegui a la taula i realment compleixi amb l'acord responsable que el vicepresident ha posat sobre la taula.
Mentrestant, aquest diumenge, Trump ha anunciat que la Marina ha atacat i pres el control d'un mercant iranià en aigües del Golf d'Oman que s'havia saltat el bloqueig. El comandament militar iranià ha acusat els Estats Units de violar l'alto al foc i ha amenaçat en respondre amb represàlies contra el que ha qualificat de robatori armat. Més notícies amb el Nando Zanoguera.
En ple escrutini a Bulgària, els sondejos atorguen la victòria a les legislatives. Amb prop del 40% dels vots, l'expresident Rumen Radev, candidat de centre-esquerra, euroscèptic i prorrus. Radev es contrari a ajudar a Ucraïna i ha fet bandera de la lluita contra la corrupció. Li caldrà suport per formar govern, però es mostra... obert a formar una coalició.
Estem oberts a les diverses opcions que es presenten, de manera que Bulgària pugui tenir un govern regular i estable.
Als Estats Units, la policia investiga com una disputa domèstica el tiroteig que ha acabat amb la vida de 8 nens al nord-oest de Louisiana. Les víctimes tenien entre 1 i 14 anys. La policia ha explicat que alguns dels menors eren fills de l'agressor i que l'escena del crim implica almenys 3 domicilis. El portaveu ha volgut deixar clar que la investigació es troba en una fase preliminar.
El que ha passat aquí és un cas en l'àmbit domèstic. Es tracta d'una escena molt gran amb diversos nens morts, així que us demanem paciència.
A més dels nens morts, dues dones han resultat ferides per trets al cap, una de les quals està molt greu i un jove també està ferit, en aquest cas, per haver saltat des d'un terrat. Sense comptar els fets d'aquest diumenge, en el que portem d'any hi han hagut 119 tirotejos als Estats Units, amb 117 morts, entre els quals hi ha 79 nens.
Arrels Fundació calcula que només una de cada 4 persones sense sostre extracomunitàries es podrà acollir a la regularització. Les principals causes són la situació d'exclusió social i la dificultat d'aconseguir la documentació al país d'origen. Aquest dilluns és el primer dia que es poden presentar les sol·licituds de manera presencial, sempre amb cita prèvia. Des de les entitats socials no s'entén la demanda del document de vulnerabilitat. Albert Parés, advocat social de l'associació Noves Vies, ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
No té cap mena de sentit i és bastant absurd, perquè en situació de vulnerabilitat, òbviament, hi estaran tots aquells immigrants que estan sense documentació. Per què? Perquè, d'entrada, si tu no tens papers, ja no pots accedir al mercat de treball.
L'Agència Catalana de Consum ha sancionat 7 entitats bancàries que oferien hipoteques inverses als seus clients i ha detectat falta de transparència i l'aplicació de clàusules abusives en un producte financer que és complex i que majoritàriament contracten persones grans per complementar la seva jubilació. Les hipoteques inverses funcionen al revés que una hipoteca tradicional, és a dir, el banc paga al propietari d'un habitatge una renda utilitzant el seu pis com a garantia. Àlex Ebrat és advocat especialista lista en herències i testaments.
Ha mort el teu pare, ha mort la teva mare, has de pagar impost de successions, però es va a la municipal i a part, no ho sabies, però el teu pare o la teva mare havia fet una hipoteca inversa i has de posar sobre la taula un import totalment desorbitat per recuperar el pis familiar. Si l'hereu no té liquiditat suficient, ha de renunciar a l'herència i, conseqüentment, pues, ha de renunciar al pis.
Ja està en marxa el Correllengua Agermanat. Els actes d'inici amb l'encesa de la flama s'han fet a Prada, al Conflent, aquest mateix diumenge. Fins al 5 de maig recorrerà 1.500 quilòmetres, sortint de la Catalunya Nord, després passa pel Principat de Catalunya, al País Valencià, a les Illes Balears i, finalment, acabarà a l'Alguer. Anem fins allà, fins a Prada, amb la Laura Bertran.
El Correllengua Agermanat és una mobilització en defensa de la llengua i la cultura catalanes iniciada per un grup de joves de Mallorca. Pau Emili Muñoz n'és el coordinador.
Crec que és bastant significatiu que la idea del Correllengua sigui una idea mallorquina, que comencem a Catalunya Nord i que acabem a l'Alguer. Perquè normalment aquests territoris se consideren territoris perifèrics moltes vegades i en aquest cas demostrem que som avantguarda cultural.
L'encesa simbòlica de dues flames ha tingut lloc aquest diumenge a Prada. Després de la sortida, la comitiva s'ha dividit en dues trajectòries, l'una cap a la Cerdanya fins a Bellver i l'altra cap a Perpinyà primer i finalment cap a la Jonquera.
En esports, el Sant Andreu ha aconseguit aquest diumenge l'ascens a la Primera Federació després de guanyar per 2-1 al Reus Redís.
El Lleida ha guanyat l'Europa Cup masculina d'hoquei patins, la segona competició continental, després de superar el Calafell per 2-1. És la quarta vegada que el Lleida guanya la competició, l'antiga Copa de les Serres.
El jove tenista francès Arthur Fils s'ha endut el godó de tennis després de vèncer el rus Andrei Rublev per 2-7, 6-2 i 7-6.
A la Premier, City 2, Arsenal 1. Els de Guardiola estan 3 punts per sota dels d'Arteta, però tenen un partit menys.
L'Unai Girona ha quedat quart a l'Eurolliga després de perdre contra el Saragossa per 66-63 al partit pel bronze. El títol se l'ha endut al Fenerbahçe, que s'ha imposat al Galatasaray per 55-68.
A la Lliga Femenina de Bàsquet, Penya 69, Estepona 74. Amb la derrota, les de Badalona es jugaran de permanència a l'última jornada.
A l'ACB, Lleida 90, Barça 80 i Girona 81, València 84.
En rugbi, la Sant Boiana s'ha assegurat la permanència a la divisió d'honor masculina després de superar el Barça per 25-7.
En ciclisme, la catalana Paula Blasi ha guanyat l'Amstel Gold Race, la clàssica dels Països Baixos.
Fins aquí les notícies.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Les orenetes anuncien que arriba la primavera, que ja no hi ha volta enrere, que arriba la calor, i jo sóc de les que faig cas a aquests ocells. Potser fa dies que hi eren, però jo no els he sentit nítidament i durant molta estona fins avui, fins aquest matí. Així que he decidit fer-los cas i dir adeu-siau als jerseis gruixuts d'hivern i als abrics que sé del cert que ja no em posaré. Aquell moment tan pesat del canvi d'armari, si es fa en un dia festiu, sense presses, repassant què desapareix del teu outfit, que diuen els joves, i què es queda per la temporada que ve, és realment fins i tot senador. Com diu la famosa autora japonesa Marie Kondo, tot no es pot guardar sempre. I a vegades has d'abraçar allò que fa temps que et poses, però que ja ha fet el seu servei, i dir-li adéu perquè ho aprofiti algú altre, si està en bon estat, o bé acabar tallat a trossets per fer-ne draps, o senzillament anant a les escombraries si no hi ha per on agafar-ho. Ha estat un matí reparador de finestres obertes i munts de roba amunt i avall. Encara queda feina per fer, però tot és començar i després ja ho anirem acabant durant la setmana i agafarem l'embranzida final. És la setmana de Sant Jordi, una de les festes més boniques que tenim en aquest país. I com sabeu, aquesta és la vostra setmana més especial, la dels oients ignorants que heu dedicat una estona del vostre temps a enviar-nos els vostres relats per participar al que hem batejat, així que ens ho hem inventat, com a Setmana dels Contes Ignorants. I us he de dir que ha estat una meravella, que estic molt orgullosa del nivell que heu demostrat i que jo diria que ens ho passarem molt bé. I el vostre diumenge, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Ricard Portal, Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Albert Duran, Domènec Sobirà i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Bona nit, les 12 i 11 minuts. Comencem setmana i començar setmana és tradició saludar com a primera persona de la nit en Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit i bona setmana. És que ja tens clar que sóc molt fidel al programa, no?
No en tenia cap dubte, eh?
Fidelíssim.
No ho has de demostrar, no. No en tenia cap dubte.
Ai, fidelité.
Total.
Mira, escolta una cosa. Bona setmana climatològica, que fa molt bon temps. Bona setmana a Sant Jordi. I bona setmana a la ràdio. I, a més, per mi serà una bona setmana, perquè faig 68 anys el dimecres.
Carai.
Vas fer la trucadeta.
Molt bé.
Ho recordaré, no, però...
No, ja et felicitarem, Josep Lluís, ja et felicitarem.
Clar que sí. No, jo agraeixo tots els elements de... És un orgull per mi fer anys.
Això sí, senyor, clar que sí. És que l'important és fer-lo, si no malament rei, eh?
Clar, és que la vida és seguir endavant malgrat ens fem grans i... el cor sempre no tenia en bon estat, el que no físicament podem, no ens fonguem, però...
No, hem de tenir bon humor, diguem, tu ho has dit, molt bé.
Ens acompanyem en una salut mental aquí, una certament raonablement bona, pues, és com un petit miracle de vida. Eh?
Exacte. Va, que estic disposada a apuntar les preguntes, vinga.
Sí, mira, són senzilles. Quin és l'ocell que més quilòmetres pot volar sense descansar?
Molt bé.
Perquè jo hauria estat contemplant el cel i vien ocells i preparar per descansar, no?
Perfecte. Sí, però a veure quan duren.
No?
Perfecte.
I després,
segona.
Per què ens relaxa tan badallà, comptant que tots és una cosa comú entre les persones, que tothom badalla? Imagino que tothom badalla.
Tothom badalla, jo crec que sí.
Oi, que cosa relaxa que és. És que jo crec... T'hi entès que s'oxigena el cervell?
No ho sé.
Que circula més bé la sang pel cervell i l'oxigena.
Per què relaxa tant badallar? Vinga.
Sí, i l'última pregunta, potser algun entès en sigui Déu o el mateix doctor Estivill. No és que em preocupi, perquè jo he patit insomni, però ara no ho pateixo, ara dormo bé. Jo em preocupa saber quantes hores es pot passar sense dormir una persona sense que li afecti mentalment. Però he passat un insomni molt sever, com diria la meva mare, i patia més, molt més que ara, que ara no estic en un benestar molt bo. A veure si l'insomni afecta mentalment quan és molt prolongat...
En el temps, o les moltes hores sense dormir, d'acord.
Pues anem parlant.
Perfecte, que vagi molt bé. Adeu. Bona nit, adeu. En Pep, des de l'Eixample de Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit, Marta, què tal?
Com estàs?
Una setmana nova de Sant Jordi, que, escolta, és un orgull quan vas pels carrers tan farcit de gent per tot arreu. És molt... Bueno, i he sentit que aquí a Barcelona tindrem moltíssima gent que té totes les Rambles.
Un rècord, un rècord, sí, sí.
Entre el Portal de l'Àngel i Via Laietana i tots aquests puestos.
Sí, sí, una gentada que veuràs tu, sí, sí. Total.
Sí, bueno, està tot controlat i tot. I unes batusses amb les gitanes i després amb els paquis a última hora ja, un euro, tot.
Ah, ja, per anar a buscar el que sigui, no? Més barat, l'arròs o el que sigui, sí. Ja passa.
Jo tenia el meu quiosc a la plaça de Catalunya, sí, a la Ronda Universitat, i has de pensar que els dies de Sant Jordi a les 7 del matí tenia que estar allà, perquè les gitanes se'n posaven els cubells de l'aigua allà al meu quiosc, allà al costat, i tot el rato allà a sobre de la gent. Bé, un follón de duena.
Però hi ha molta gent a tot arreu que ven roses, eh? Sí, associacions, alumnes que volen per final de curs, mare meva, o sigui, això ha anat augmentant, moltíssima gent ja ara.
Sí, sí.
Molt bé, tu diràs,
molt
Pep.
Jo dic en costat positiu, eh?
Sí, 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 sí.
Mira, una resposta per en Jordi de Mataró, que va amb el tràiler.
Sí.
Ell és un col·leccionista de camions de miniatura.
Sí, sí.
De tota classe. Sí. Jo soc d'escalèxtric. I cada mes, a l'estació del Nord, hi ha un mercadillo de trens, de cotxes, d'eslot i tot això, no? Jo hi vaig cada mes. I l'altre dia, aquest diumenge passat, bueno, aquest mes passat, que va ser el dia 14, això ho van variant. No és el primer diumenge de cada mes, com ell va dir, que hi ha ell va donar una direcció molt bona pels soldats aquests que volia comprar aquell...
Un altre oient, sí, sí, sí.
Allà al Velòdrom d'Horta.
Sí.
Ja és una cosa més senzilleta i ja segur que trobarà aquestes coses. I ja normalment sempre sol ser el primer diumenge de cada mes. Però aquest l'estació del Nord ho varien segons el calendari que ells tenen. El pròxim dia és el dia 10 de maig.
10 de maig.
Segur que ja m'ho han dit.
Molt bé.
I l'última vegada que vaig estar-hi, que va ser l'últim dia que ho vàrem fer-ho, va ser el dia 14 d'abril, jo vaig trucar amb una paradeta, això ell va anar mirant al voltant, que hi ha moltes parades, hi ha moltes taules, i em vaig trucar uns quants camions, que eren d'aquests de ferro, metàl·lics, molt macos, i molt ben conservats, i no eren cars tampoc, i n'hi havia de tots, hi havia bolquets, hi havia cubes, hi havia frigorífics, hi havia de tot, n'hi havia molts. I diu, ostres, mira, ben fets anirien amb tres eixos, quatre eixos, i molt bon estat.
Doncs si mira, ell, ja, si vol augmentar la seva col·lecció, ja sap on ha d'anar. Sí, sí. 10 de maig, estació del Nord.
El dia 10.
Perfecte. Llavors, molt bé.
I després una altra pregunta molt, molt estranya. A això veure. Igual són bolos, però sempre s'ha sentit i sempre m'ha fet gràcia. Al costat fosc de la Lluna, que és on ara han anat a passejar aquests astronautes, la cara oculta de la Lluna, sempre es havia dit, ja hi havia molts boles i tal. A veure, si aquest l'Alberto de les Franqueses, que fa molt de temps que no truca...
Sí, va trucar un dia, càmera... perquè algú li va demanar, ara no sé si va ser la Maria Rosa que va parlar amb ell, em sembla, i va trucar un dia, sí, sí que va trucar. Vull dir que potser de tant en tant ens escolta. Digues, digues.
La Carme de Mallorca.
Sí.
També, que aquestes coses li agraden
bueno, molt.
La meva pregunta és si això era un bolo o són fantasies o tal. Molta gent deia que si hi havia una estació, que ho varen veure, que hi havia una estació d'ovnis allà parada. I després també varen dir que si hi havia com piràmides. I, bueno, aquesta és la curiositat que hi ha. No?
Però ara que hi han anat els astronautes aquests de l'Artemis 2, no han vist pas cap piràmide ni res, no?
Exacte, a veure si han passat per allà. Esclar, si veuen una cosa d'aquestes, no diran pas, sí, sí, hem vist allà quantitat d'ovnis allà aparcats i tal.
Aturats, no? Esperant a veure'n, sí. A veure si algú sap aquesta fake news o vés a saber el que deu ser, sí, sí.
Sí. Jo crec que moltes coses d'aquestes, si fossin certes, no interessaria que se sabés, no? L'opinió pública.
Home, si hi haguessin uns ovnis allà...
No. Vaja. Bueno, però res més, us entretim. Una forta abraçada, Marta. I
igualment. Que vagi molt bé, Pep. Una abraçada, bona nit. Adéu. La Maria Rosa, justament, del barri de les Corts de Barcelona. Bona nit.
Estava escoltant molt atentament el que deia el Pep. Però, bueno, avui no entraré en aquest tema.
Avui no toca la Lluna, va. Avui no.
No, tot i que a mi m'agraden molt aquests temes.
Ho sé, ho sé.
És a dir, que vaig estar mirant el canal 24 hores, la tornada, i va ser espectacular.
Espectacular, eh? Sí, sí.
Espectacular va ser. Bé, dit això, el dijous passat em van operar de catarates l'ull dret.
És veritat. I està tot bé?
Sí, fantàstic. Fantàstic. Molt bé.
Que bé, que bé.
I llavors, clar, com que em vaig entrar a quiròfan, només entrar vaig dir, però quin fred que fa aquí. I em van tapar immediatament amb una manta. I vaig aprofitar per preguntar el motiu. I la raó és perquè un quiròfan té que estar totalment estèril per evitar bacteris i microorganismes. Aquesta és la raó per la que sempre en el quiròfan fa fred.
Molt bé. Això ho va preguntar fa temps algú, ara no recordo qui era, i estava per contestar aquesta, vull dir que ja la sabem, sí. Estava per contestar, bé, mira, amb experiència pròpia, Maria Rosa.
Oh, i tant, i a més, com que estàs, que pots parlar amb ells mentre t'estan operant, clar. Perquè clar, només te dormen l'ull, clar. Vull dir que...
Però, sí, tu vas sí, aprofitar sí. Per fer un mini nit dels ignorants mentre estaves al quiròfan, vaja, no?
Exacte.
Molt bé, doncs ara ho has compartit amb tothom.
Molt bé, bona nit.
Moltes gràcies, Maria Rosa, bona nit.
Bona nit.
La Maria Pilar des de Manresa, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, era per fer una pregunta, aviam, qui gestiona el personal de les oficines que té Hisenda?
Molt bé.
Qui ho gestiona, la Generalitat o gestiona la Hisenda de Madrid? Perquè em van donar hora a mi perquè, bueno, se'ns va espatllar l'ordinador i no tenia el meu fill, llavors ho va perdre tot, i llavors era per anar a preguntar quin era el meu, diguéssim, el número o no sé què del meu, diguéssim, de la meva, per fer la declaració per internet.
Sí.
I ens vam esperar una hora tot tenint cita prèvia.
Mare meva.
I a més, m'assento, ens assentem allà i el primer que em diu, que, esclar, com que havia de ser jo, diu, el número de telèfon, el número de telèfono. I jo li dic en català, el 600, bueno, i el corresponent dice, es que no lo entiendo.
Ja.
Háblame en castellano. Així és mateix.
Sí, sí.
I jo li dic, ah, dic, no m'entén? Dic, mira, dic, que no el parli, dic, ja m'està bé. Dic, però que no m'entengui, sí, que ja està bé. Dic, això, dic, ja és el colmo dels colmos. Dic, home, dic, em sembla que si sents i el corresponent, dic, no costa gaire d'entendre. I llavors és el meu fill ja, com va veure que la cosa, l'altre, per nassos, per no dir una altra cosa, ja no sé què més em va dir. Diu, mare, diu, ja t'ho faig, ja li dic jo. Dic, és que dic jo, dic, ara en castellà, dic, no em surt. I el meu fill li va dir en castellà. Però jo voldria saber, aviam qui gestiona aquest personal. Perquè si tu vas allà i a sobre diuen que no t'entendo, no ho sé, és per saber aviam com ho gestionen, això.
Sí, sí, sí. Segur que et contesta algú, Maria Pilar. I veuràs d'on ve.
Doncs aviam si algú ho sap.
Molt bé, perfecte.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Molt bona nit.
Igualment, bona nit.
Adéu, bona nit.
Adéu. La Mariló des del barri del Poble Sec a Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, és per fer una protesta contra l'Ajuntament.
Contra l'Ajuntament de Barcelona?
Sí. Entre el dijous i el divendres, igual he trucat 25 o 30 vegades.
Mare meva.
Es posen i comencen amb el rotllo de les màquines. I piqui un, piqui dos, i piqui això, i piqui l'altre, i piqui l'altre. Bueno, que a vegades són coses que no són completament definides per lo que tu vols preguntar. Això per començar. I quan acaben, ells què saben si jo tinc temps d'esperar-me? Jo hi he trucat a postos que m'han dit, vostè és el número 14. Jo, per desgràcia, estic al llit i estic jubilada. Pum, espero que em toqui perquè vull parlar. Doncs pues ells no. Tenen la santa barra de que quan tu acabes de trucar els números que ens diuen i que et penses que pots haver acertat per el que vols preguntar, et contesten tots els nostres... Bueno, tots els que estan treballant estan en aquest moment ocupats. Truqui dintre d'un rato, pum, i et pengen.
I et pengen el telèfon.
O sigui, no et deixen esperar. Oi? Si jo truco i no tinc temps d'esperar-me, doncs pues ja penjaré.
Prefereixes esperar-te, sí, sí. Sí, sí.
Però jo que no tinc res a fer, doncs pues si diguem-me esperar fins a 20 minuts a que em contestessin a un puesto perquè m'interessava parlar. Uh-huh. I gràcies a Déu, pues, tinc temps per fer-ho perquè no tinc res més a fer.
I aquí no pots.
Però, sí, sí. Aquí no, és que quan ja tu has ficat, després de tota la retaïla de números...
Es penja, no... sí.
Sí, en sí, aquests sí. Moments estan tots els agents ocupats. Els hi preguem que truquin d'aquí un rato. Pum,
i adéu. Sí, sí,
no
això
m'ha donat opció? És que jo és l'únic posto que m'he trucat, sí, que m'he trobat que et fan això. Perquè he trucat, per desgràcia, estic trucant a molts postos oficials perquè tinc moltes coses que arreglar i no m'ho han fet a cap posto. T'esperes i si tu no tens temps en aquell moment, doncs penja i ja tornaràs a trucar.
Sí, sí, sí.
Però és que això és impossible.
Doncs a veure si algú ens pot adreçar en algun altre telèfon en què algú contesti de veritat.
No, el 010, és el 010.
Uh-huh, d'acord. Molt bé, queixa feta, Mariló. Gràcies.
Bona nit.
Adéu-siau.
La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.
Per què no tens que ser feliç? A veure, quina cosa prohibeix no ser feliç? És feliç la platja? És feliç fent una broma? Tens que ser feliç amb els teus nets, amb els teus... amics.
Amb una copeta de cava, no?
Amb dues.
Dues copetes de cava.
Sí.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Avui començo. If you knew that you would die today, you saw the face of God and love, would you change?
Would you change? Aquest dilluns estrenem, com dèiem, la Setmana de Sant Jordi. A 4 dies vista, el cavaller i el drac s'estan preparant per sortir a escena amb llibres i roses per tothom per celebrar una de les diades més boniques que tenim a Catalunya. Dijous, des de primera hora del matí, es començaran a muntar les parades, roses de tots colors, llibres de tots els gèneres i per tots els gustos ompliran taulells i mostradors. La diada s'allargarà fins que es faci ben fosc, quan els més tardans doncs, encara buscaran una última oportunitat. La jornada serà intensa per tothom, però si algú que l'espera amb candeleta són els llibreters. Es calcula que aquest dia facturen entre el 25 i el 40% de tot l'any. Les vendes d'aquest dia són bàsiques perquè el negoci vagi endavant. En els temps que corren, tenir una llibreria és una aventura. Per això ens hem volgut preguntar com viurà el seu primer Sant Jordi algú que comença en el sector, algú que està fent les primeres passes com a propietària d'una llibreria des de fa 2 mesos. Aquesta nit hem convidat al programa la Valentina Vasilinova, de la llibreria Peta, al carrer 2 de Maig a Barcelona, que és a prop de la Sagrada Família. La Valentina, a banda de portar la botiga, també està fent un postgrau en llibreria per la Universitat de Barcelona i un màster, a més, en literatura infantil. Valentina Vasilinova, bona nit, benvinguda.
Hola, molt bona nit.
He dit bé el teu cognom, Valentina?
És Vasilinova.
Vasilinova, molt bé. Perquè tu ets búlgara?
Correcte, sí. Jo soc búlgara, però ja porto 24 anys vivint a Barcelona i bueno, soc més d'aquí que d'allà.
Ets més catalana ja gairebé que búlgara, no? Escolta'm, com es presenta aquest Sant Jordi per vosaltres?
Doncs l'espero amb molta il·lusió, perquè sí que serà el meu primer Sant Jordi a l'altra banda, perquè sempre l'he gaudit com compradora, així que, bueno, amb molta il·lusió, la veritat.
Tu què n'esperes? Perquè, clar, com a compradora dius que, evidentment, ja el coneixies, però què faràs exactament? Quan obriràs? Un dia abans ja posaràs parada? No? Com ho has organitzat en aquest teu primer Sant Jordi com a llibretera?
Clar, aquí hem de partir que, tot i que jo comenci de nou, perquè vaig començar al febrer, aquesta llibreria porta 22 anys al barri i tinc darrere la persona que me l'ha traspassat, que m'ha estat doncs, assessorant i fent recomanacions. Per tant, no començo de zero, diguem-ne. Sí que m'ha orientat una mica en tema de llibres i demés per fer la tria, perquè és veritat que és una bogeria. O sigui, tinc emmagatzem molts llibres i dic, realment es vendrà tot això perquè és molt, no? Així que, bueno, aquestes recomanacions pues, sí que faré parada el 22 i el 23, que serà just al davant de l'establiment.
I aquesta persona que t'ha fet, qui t'ha traspassat la botiga, diguéssim, la llibreria, t'ajudarà a estar amb tu fins i tot o no?
Bueno, pel que hem pactat, ja dic, a part de l'assessorament de llibres a comprar, sí que em vindrà a ajudar a muntar la paradeta, perquè això no ho he fet mai, per tant, sí, sí, estarà. Però bueno, sí que tinc els meus treballadors que he contractat i demés per aquells dies per tenir reforç, perquè és veritat que és això que em diuen, que és molt de moviment.
Uh-huh. Escolta'm, Valentina, tinc entès que tu treballaves en una multinacional fins fa relativament poc, que vas demanar una excedència i que vas començar un postgrau en llibreria a la Universitat de Barcelona. Explica'm aquest canvi o aquesta evolució que has fet.
Sí, mira, jo vaig començar a treballar en aquesta empresa el 2008 i la veritat és que sempre he estat molt ben acompanyada i és una feina que m'ha agradat. A més, vaig estar estudiant mentre treballava, però amb la meva segona maternitat se'm va girar alguna cosa, va fer un clic i amb això pues, vaig decidir pues, prendre'm un descans i poder dedicar-me més a la família i bueno, pues, això, prendre'm un respir. I amb això, pues, una cosa rere l'altra, va sortir aquesta oportunitat del postgrau, que en aquest sentit sí que vull agrair molt al Lluís Agustí, que és el que coordina tot el postgrau, perquè sí que quan van fer l'entrevista i això pues, em va guiar molt perquè jo comencés el postgrau i la veritat és que m'ha encantat.
Escolta, i què s'estudia en un postgrau en llibreria? Perquè això és una cosa, no sé quants anys fa que es fa, però no tothom la coneix.
La veritat és que no és gaire coneguda i diria que fa uns anys que es fa, però és veritat que també el que es fa és un any per qui vulgui iniciar-se en el món i un altre any, perquè tant són alterns, per gent que ja treballa i que es vulgui professionalitzar. Diria que fa poc l'actual govern ha fet una proposta per formar la resta de llibreters, però bueno, en aquest postgrau el que ens ensenyen és... Bueno, són una mena de masterclass, val, que venen professors de la universitat, professionals del sector, del gremi també de llibreters, de l'ICEC, i ens fan pues, tot el recorregut, no? Des de la part legal, al circuit del llibre, hem fet pues, visites a llibreries, a alguna distribuïdora, alguna impremta... Ha sigut així una mica variat, però... amb la finalitat de veure tot el recorregut i perquè qui vulgui iniciar-se, realment qui vulgui portar i tenir una llibreria, ho tingui clar. Uh-huh. I això ha ajudat molt perquè la gent, almenys els companys, han anat canviant d'opinió, tot i que jo des del principi tenia clar que si volia fer era pel meu compte.
Uh-huh. Per tant, gràcies, entenc, a aquest postgrau que et sorgeix aquesta oportunitat del que estàs fent ara, d'estar en aquesta llibreria, no?
Efectivament, a mi m'ha pillat que justament estava estudiant i aterrant una mica la idea, perquè sí que la meva idea era com passat l'estiu del 2026 poder engegar algun projecte, però el que passa és que em sorgeix aquesta oportunitat més o menys a finals de novembre, perquè en una classe d'aquestes que et comentava de la universitat ens van parlar del servei de reempresa. I aquello de la curiositat que entres a mirar i va sortir que just era al meu barri, està 10 minuts caminant, tinc l'escola del meu fill molt a prop, per tant, pues, em va superbé, perquè jo sí que és algo que el meu projecte és fer pel barri. O sigui, el que vull fer és xarxa i, bueno...
Clar, això que deies...
M'encaixava perfectament.
Perfectament, clar. Entenc que això que dius del programa Reempresa és això que intenta que establiments o negocis de persones que es jubilen doncs que puguin continuar, no? Que no acabin tancant, que és el que passa a tants i tants barris de tantes ciutats de Catalunya, no? Que la persona es jubila i aquell negoci de tota la vida se'n va en orris. I això es dedica, no? Al Reempresa de Barcelona Activa, i aquí és on t'apareix aquest tren, no? I tu decideixes pujar.
Sí.
Suposo que tenir botiga tan aviat no seria, o fer-te càrrec de la botiga tan aviat no havia estat allò l'objectiu immediat, com deies, però ja que tens el tren, tu hi puges, no?
Sí, perquè a més és una oportunitat única per tenir-lo, ja et dic, al barri, perquè jo el que no volia és anar-me a un altre lloc, perquè conec amb molta gent, amb moltes famílies, i ja era com un pas més. Per tant, és que era el moment. Sí que és veritat que a nivell de conciliació ho tinc més complicat, almenys aquests mesos, perquè estic engegant i estic pues, entre el postgrau, que és presencial, i les tardes que haig de cobrir, pues, bueno, veig poc els nens, però bueno...
Clar. Clar, perquè el postgrau no l'has acabat encara, clar. Vull dir que continues amb el postgrau, no? Encara et queda una mica.
Sí, les classes les vam acabar just la setmana passada. Uh-huh. Una llàstima, perquè ja no ens veurem quasi amb els companys que havien fet un molt bon equip, però bueno, el postgrau s'acaba ara entre pràctiques i tot el juny. Tot i que les meves pràctiques estan clares, no?
Vaja, tens totes les hores fetes de les pràctiques, segurament, no?
Totalment.
Tu, ara que estàs en aquesta aventura, tu creus que és un fer-te càrrec d'una llibreria, obrir una llibreria en aquests moments, o continuar un projecte d'una llibreria que ja existia i, per tant, aconseguir que no tanqui en un barri, és estar saltant en una piscina que no saps si hi ha aigua plena o queden tres dits d'aigua? Tu què creus?
Tinc dubtes, la veritat. A moments em pregunto si haver-me ficat aquí quan jo tenia una feina estable. Bueno, encara puc tornar a la feina, clar, perquè estic d'excedència, però tenir una feina estable i un bon horari per fer moltes hores i no saber com acabarà, però vull intentar-ho, perquè jo crec que val molt la pena. És un projecte cultural molt bo. La gent també, per la que he estat veient i venen i m'expliquen, ho agraeixen molt. Per tant, a veure, passada, tot i que passi 8 hores, 9 hores, les que estigui a la llibreria, quan de sobte me n'adono ja és l'hora de marxar. I és com, pues, vull estirar una mica més, no? Però no ho faig perquè a casa m'espera la família. Clar, però clar, sí que és veritat que se'm passin les hores volant parla molt de lo bé que m'ho estic passant.
Doncs
perquè
sí, és una
veritat
sort.
Que... Clar, sí, la veritat és que sí. La llibreria l'he enfocat més al sector infantil, que és el que més predomina, tot i que tingui juvenil i adult, però és veritat que l'he enfocat molt en literatura de qualitat i no haver de desplaçar-se, no?, a altres barris o al centre de Barcelona per comprar un bon llibre.
És a dir, una mica convertiràs en aquesta llibreria que ja existia, una mica que sigui més especialitzada en literatura infantil, entenc, eh? Perquè a més crec que tu sí. O fas o faràs un màster també sobre literatura infantil, o l'has fet, no ho sé, perquè no sé...
L'estic fent,
no sé d'on surten les hores, doncs ja, noia.
No, la veritat és que em fa molta pena no poder arribar tot el que haig d'arribar, però sí que vaig començar al novembre el postgrau i l'acabo l'any que ve. Però bueno, ara que s'acaba el de llibreria, puc dedicar-me més a l'altre.
Uh-huh. Per tant, si jo ara... Hem dit que es diu Peta amb dues T's, no, la llibreria?
Correcte.
D'on ve el nom? Perquè em sembla que té a veure amb com es deia abans, no?
Clar, aquesta llibreria també és papereria. Val? I també està la campanya escolar i demés. Llavors, tota la vida li han dit la carpeta Peta, tot i que abans havia sigut una copisteria, que la gent del barri m'ho explica, però venia de la carpeta Peta. Llavors, el que hem fet és renombrar-la, l'hem posat llibreria Peta, perquè, bueno, de fet, la gent segueix dient-li amb el nom antic, però la gràcia ara és que li hem fet una imatge d'una guineu, que vaig buscar una il·lustradora que fa llibres, però viu pel barri. Per tant, ella em va dissenyar el logo, la lletra, i també vaig buscar un servei aquí molt a prop de casa, que em van fer el rètol i que ha quedat meravellós. La veritat és que a mi m'encanta, i la gent quan m'ho comenta també ha quedat molt maco.
Clar, a més, tu estàs en una zona que és un barri, que segurament tens moltes escoles a prop, i tu vols especialitzar-te en literatura infantil en un país que tenim grans autors de literatura infantil i tenim grans il·lustradors. Vull dir que tot concorda en que surti bé, no?, aquesta aventura, no?
Sí, la veritat és que hi ha professionals excel·lents I el que fa més difícil encara de triar de llibres, perquè, clar, l'espai és limitat. I quan m'agraden molts llibres i vull posar-los a la prestatgeria, realment has d'escollir, no? I això ho fa difícil.
Clar, jo m'ho penso. Clar, però que vulguis especialitzar-te en això no vol dir que jo no pugui trobar altres llibres? O els trobaré si vinc a veure't?
Sí.
Sí, no?
Intentem abarcar diferents gèneres i ja et dic, sobretot doncs això, en infantil podem trobar una mica més de... perquè tinc tota una paret d'infantil, però també hi ha una altra de juvenil i d'adult. Sí que és veritat que, ja et dic, per l'espai no es pot tenir de tot, per tant la gent quan a vegades ve i demana un llibre en concret, perquè ja estaven acostumats a demanar-los, fem la reserva i un poc dies ja ho tenen.
Clar. Ara t'has dit una cosa molt important, no? Gent que ja estava acostumada a venir en aquest lloc i a fer les seves reserves. Veig així, si repasso una mica els últims mesos, s'han tancat llibreries, però també n'han obert de noves en pobles i en altres barris de Barcelona, fora del lloc més cèntric de la ciutat. Tu creus que el públic ens hem cansat una mica de grans indrets i que tornem a necessitar el llibreter de barri, el llibreter pròxim, que tu li dius... ai, no sé què llegir, ai, no sé què regalar a tal persona i aquell llibreter, llibretera, sap què t'ha de recomanar?
Jo per les que he anat veient aquests últims anys que han obert, la veritat és que són llibreries que sempre busquen una mica especialitzar-se, no?, en algun gènere i els projectes que han engegat són preciosos. I és veritat que la gent arriba i et diu, mira, tinc... pues haig de regalar a una família o a una persona que està a l'hospital o a un psiqui o pel seu aniversari algun llibre. Llavors, què em recomanes? I li fem les preguntes, no?, una mica per personalitzar. De fet, a mi el que més m'agrada, i ja ho feia abans de tenir la llibreria, de quan havia de comprar regals pels companys del meu fill de la classe, per exemple, o de la nena, pues sempre personalitzar molt a el que li agrada a l'infant i, bueno, una mica una cosa rere l'altra. La veritat és que és la màgia que té, no?, perquè al final quan arriba la persona destinatària farà que li agradi.
Clar.
De moment, t'has de dir que tots els llibres que he recomanat no m'han tornat cap.
Mira, això ja és un èxit. I ara, de cara a Sant Jordi, t'han fet ja alguns encàrrecs o no? O ara és aquesta setmana la que suareu?
Bastants.
Suareu, sí? Sí, eh?
No, ja ha suat la setmana passada, la veritat.
Ah, sí, la gent és previsora, està
cosa
bé, això.
Cosa que s'agraeix, eh? Sí? O sigui, he doblat la feina, però s'agraeix molt perquè, al final, pues, la gent és això, amb el bon temps, també han sortit més al carrer, han estat més comprant pues, més llibres, potser de l'habitual, o això. Veig la tendència, no? Cada vegada la gent tendeix menys a comprar a grans magatzems i sempre que pot intenta comprar al barri. De fet, molta gent, més la gent gran, potser quan m'han visitat els últims dies em deien que els agrada passejar pel centre, veure les paradetes, però després venir al barri i a comprar el llibre a la llibreria de barri. Això és molt maco.
És molt maco. La llibreria de barri és aquesta llibreria peta de la Sagrada Família que des de fa 2 mesos, i per tant és el seu primer Sant Jordi darrere del taulell, per entendre'ns, amb la Valentina Vasselinova, que a més és estudiant de postgrau en llibreria per la Universitat de Barcelona, mare de 2 criatures, i a més no sé quanta, i el màster també, vull dir que jo t'agraeixo moltíssim que del poc temps que tens, 15 minuts els hagis dedicat a la Nit dels Ignorants, que tinguis una bona setmana i sobretot un molt bon dia de Sant Jordi i ja descansaràs uns dies després. No? No passa res.
Perfecte, moltes gràcies a tu.
Moltes gràcies, Valentina, que vagi molt bé. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Mirant els reflexos dels teus ulls humits, miralls estesos a paradisos infinits. Puc veure un home gran i tendre com la molsa, valent com la lluna i creix.
mirant els reflexos dels teus ulls humils. Miralls estesos a paradisos infinits. Puc veure un home gran i tendre com la molsa, valent com la lluna i tre.
Tres quarts d'una de la matinada, amb aquest valent com la lluna d'en Roger Mas. Hem arribat a aquesta hora. Saludem, perquè ha trucat al 932017474, la Núria des de Barcelona. Bona nit, Núria.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Mira, us felicito, no us escolto sempre, però us escolto de tant en tant. I ja fa dies que li vaig donar en volta.
A veure.
Sí, no sé si estic tan contenta o gens, perquè a mi la veritat és que no em fa gaire falta, però, bueno, espero que n'hi hagi que els hi fa més falta. La visita aquesta del Papa Lleó.
Hmm.
Aquesta visita que ens farà, oi?
Sí.
Que primer va a la capital del Reino, després ens vindrà aquí, jo visc a Gràcia, no el tindré gaire a prop, vull dir, no em tallaran més per res ni em faran gaires més coses.
A veure, igual si vol passejar per Gràcia, t'ho tallen, bueno, tot, eh?
Potser aquí tindria algun problema.
Ves a saber.
Barri, en aquest barri, eh, hi passen coses a vegades. Vull dir,
sí, també.
No està tan organitzat com el de la Sagrada Família, que pobres estan asfixiats. I els pocs que queden, hi ha molta gent que ha marxat. Eh? Jo tinc amics que hi vivien i han marxat.
I han marxat de Gràcia, sí.
No, han marxat de Sagrada
Família. Ah, de Sagrada Família, d'acord.
Perquè ja no poden ni sortir al carrer.
Ja.
Sí, clar.
Per la gentrificació, el turisme i tot això.
Sí, clar, però sí, aquests dies que hauran de mirar clavegueres, perquè aquests senyors veu que té por que el pelin, que ja el volien pelar abans que sortís Papa, es veu allà dins, que allò que el Vaticà que és tan democràtic. Bé, a mi em preocupa aquests 15 milions que diu que ens costa el viatge.
Tu vols saber qui ho paga, això, o què?
Oh, i tant.
Tu vols saber qui ho paga.
Jo he sentit per dues... per Catalunya Ràdio, que és l'única que jo escolto. Vaig sentir el senyor representant aquest de la Conferència Episcopal,
sí,
el dels madriles, aquest que ens toca a tots, el Capitoste, contentíssim, i dient que demanava que la gent que pogués donés en funció del que pogués, si poden 2 euros, 5, que això ajudaria a tal. I després vaig sentir el que ens toca aquí, el mateix. La veritat és que em vaig pujant per les parets.
Sí, demanaven aportacions per pagar les despeses de la visita
ajudar,
del Papa.
Home,
sí,
ja se sap, Vull dir, espero que no siguem tan imbècils.
Sí, sí.
Perquè hi ha coses bastant més urgents.
Mm.
Però és que, clar, jo em pregunto, aquest senyor Lleó, com tots els anteriors, és cap d'estat. O sigui, el Vaticà és un estat. No hi ha cap religió que tingui un estat. I un estat, bé, ells sabran d'on treuen els diners, perquè massa clar no és aquell estat, no ho ha estat mai. Però, aviam, ara que el veus passejant-se per l'Àfrica, que avui el veia jo al Telenotícia...
Sí. Sí, sí.
En països que la gent es mora literalment de gana, el 95% de la gent, i ho dic perquè jo viatjo per Àfrica i viatjo sola, i he viatjat tota la vida, i suposo que allà deu haver aplicat el mateix sistema
de demanar col·laboracions, ho dubto molt,
bueno, no ho sé, que ho pagui l'Estat, vull dir, evidentment que aquí demanen col·laboració perquè no tenen vergonya. Perquè, aviam, senyors que hereden i no paguen IBI dels pisos que hereden, que poden llogar, que poden vendre, que poden fer negocis, tots sabem que no paguen IBI.
Sí, sí. És una cosa pública, eh?
Sí, sí.
Els amics mortals,
paguem.
Aquí paguem.
I tant, sí, paguem, mare meva.
Bueno, jo em pregunto, no ho entenc.
Molt bé.
Que a sobre es passeja, i ens costa la broma, 15 milions. Mm. És que, esclar, o sigui, aviam, 15 milions? Home, els mestres potser els hi arreglaria algun problema.
Mira.
No dic amb els 15, dic, si ho repartim a 5, cada un, eh? Que jo no sé si funciona així, eh? 5 milions nosaltres, els altres 5 i els altres 5. Amb 5 milions potser podem arreglar alguna cosa.
Ja.
A veure, Núria. Aquests 5 milions els hi donem a aquest senyor fantàstic del carrer Santana, eh? Aquesta església que hi ha al carrer Santana.
Sí.
Aquest potser els distribuiria millor.
Amb la gent que ho necessita.
Bé, és l'únic que jo puc pensar que d'aquesta tribu fa alguna cosa que mereix una mica de respecte. Mm.
Molt bé, Núria, a veure si algú té la resposta.
A mi em té fins al capdamunt, perquè jo, la veritat, haig de dir que mai els he pogut veure gaire.
Ja, es nota. Per no, com no, ho dius, es nota.
No, és que em posen... Vaja, vull dir, sort que no, ni de petita, per l'època que jo vaig néixer, que tinc 72 anys, els faré el dia de Sant Jordi.
Oh,
no hi he tingut mai contacte.
Yeah.
Vull dir, jo vaig anar a una escola estrangera, perquè a l'època a casa meva no volien que jo tingués contacte amb aquesta gent.
Mm-hmm.
Mm. Que hi ha excepcions.
Evident. No estem parlant de tothom, evident, sí. Ja
clar,
està.
Núria, hi ha gent que val la pena, però
sí,
n'hi ha tot
que
arreu,
sí,
no cal que vagis dient que aquest Déu és millor que l'altre.
No. Núria, a veure si algú et respon. Gràcies.
Home,
per la trucada.
No sé, els de la Conferència Episcopal...
No, aquests no ens escolten, ja t'ho dic ara.
Ah, no?
La Conferència Episcopal em sembla que no ens escolten, però potser algú altre pot respondre.
Aquí en tenim un que no sé com es diu aquest, que ve d'allà...
Però no sé, deu estar dormint a aquesta hora, jo crec.
Ah, sí?
Suposo, no ho sé. Núria, moltes gràcies per la teva reflexió.
D'acord.
Una abraçada, bona nit.
Adéu.
A més del telèfon del directe, sabeu que ens deixeu missatges també de WhatsApp al 667-220-148. I avui, tornant del cap de setmana, ens hem trobat una pregunta que ens fa la Montse des de Barcelona.
Era referent a aquests missatges que t'arriben al mòbil, concretament aquests que diuen «Mamà, se me ha mojado el mòbil i no funciona». Envíame mensaje a este número nuevo que tengo, el 678-81-73. Com ja sabem, tots això és una estafa. Però la meva pregunta seria, amb aquests números, algú intenta saber o intenta denunciar-los per fraude? O això queda així que dius, no sé, no, ningú se'n cuida? Se'n cuida algú de saber que això és una estafa, de fer alguna cosa perquè això no passi?
És una pregunta que potser hauria de respondre Mossos, vés a saber, perquè suposo que la gent que ens escolta no ho deu saber, però si algú sap, que ens truqui i ens ho expliqui. Gràcies, Montse. La Rosa, des de l'Hospitalet de Llobregat, que té una resposta a una petició que ens feien la setmana passada.
Abans d'ahir, crec que va ser dijous o dimecres, crec que va ser dijous, va trucar un senyor que demanava que des que tenia la màquina de l'oxigen o alguna cosa així, que tenia uns problemes i no sabia on fer-la arreglar. I llavors ens deia que en tot persona no ho havia trobat. Nosaltres vivim a l'Hospitalet i al carrer Amadeu Torné 33, local 2, hi ha una casa que es diu Esteve Tejín. El telèfon és el 900-400-100. Aquesta gent subministren aparells d'oxigen. Jo veig que hi ha molt de moviment en allà i no, suposo que deuen tenir també taller de reparacions o alguna cosa. No estaria de més que puguem-t'ho fer per telèfon que s'informés. Es diu Esteve Tejín, carrer Amadeu Torné 33, local 2. És a la plaça d'Europa, aquests edificis nous que han fet de la fira. I el telèfon 900-400-100.
Doncs moltes gràcies a la Rosa, perquè aquesta persona realment necessitava, perquè el feia servir aquest aparell, aquesta màquina d'oxigen, i deia que notava que es començava com a anar malament o que es podia espatllar. Per tant, és una bona recomanació per l'oient que ho demanava. I també hi ha un missatge escrit al WhatsApp de la Nit dels Ignorants d'en Jordi des de Castellví de Rosanes, que també contesta una altra qüestió que va sortir la setmana passada sobre com es diuen en català les mancuernes, aquestes peses que tu fas servir per fer exercici, que tenen un quilo, dos quilos. Doncs en Jordi em diu, es diuen manuelles o, com ara he dit jo, peses. Aquest últim terme és més general i pot servir per referir-se a qualsevol pesa per fer exercici. Per tant, això de mancuernes, no, manuelles o peses. D'aquí 5 minuts arribarem a la 1 de la matinada.
Que no ens enredin. Amb Carlos Baraíbar.
Aquesta setmana s'ha aprovat la regularització extraordinària que ha de permetre a centenars de milers de persones legalitzar la seva situació a l'estat espanyol. Doncs al voltant d'aquest tema hi ha molt debat social i sovint aquest debat està alimentat també amb mentides. Per això ho repassem avui amb el responsable de verificació de 3Cat Info, Carlos Baraíbar. Bona nit.
Hola, bona nit.
Una novetat d'aquesta setmana és que s'han endurit les condicions i per aconseguir els papers no n'hi haurà prou amb una declaració pròpia dient que no tens antecedents penals, sinó que caldrà un document oficial. Però, per exemple, Alberto Núñez Feijóo ha posat sobre la taula que sí que es podrà fer la regularització amb antecedents policials. Això, Carlos, és cert?
Doncs els antecedents policials són els que tens si et detenen o tens algun procediment policial obert, però que no ha arribat a judici i, per tant, tens historial policial, però encara no hi ha una sentència, no t'han condemnat a res. I diu Feijóo que això no es té en compte i que entraran milers de delinqüents amb aquesta regularització. Doncs això és fals. Els antecedents policials sí que es tenen en compte, especialment si la persona que els té pot suposar un risc per l'ordre públic. El reglament d'estrangeria ho contempla i és una cosa que l'administració valora en aquests procediments. Per tant, si algú que té antecedents policials vol regularitzar-se, haurà de passar per una anàlisi exhaustiva i si es considera que representa una amenaça, doncs no podrà obtenir els papers.
Un altre brama. Pedro Sánchez els nacionalitza perquè els votin en les pròximes eleccions.
Sí, això a curt termini és del tot fals. Els papers que rebran els que s'acullin a la regularització el que et donen és permís de residència i treball, però per votar has de tenir la nacionalitat i per obtenir la nacionalitat has de presentar molts altres requisits. És un tràmit totalment diferent. A més, has de passar un examen, etcètera, etcètera, fins i tot alguns tràmits o algunes nacionalitats fins a poder demanar la nacionalitat han de passar fins a 10 anys que hagis estat regularitzat a l'estat espanyol. Sí que és cert que, per exemple, els llatinoamericans poden iniciar el procés per obtenir la nacionalitat al cap de 2 anys de viure legalment a l'estat, però han de passar primer aquests 2 anys i després és quan comença el procés, el següent procés, el de nacionalització, que, com dèiem, també es pot allargar. Per tant, per les properes eleccions generals, cap dels regularitzats podrà votar Pedro Sánchez, a banda que també és molt suposar que tots els nacionalitzats votaran al PSOE.
I una altra qüestió falsa és que la regularització dona dret a tenir paguetes, és a dir, ajuts socials.
Sí, això també és fals. Els papers que rebran bàsicament permeten treballar i estar-se aquí, però no permeten demanar ajuts i, evidentment, no porten ajudes vinculades de manera automàtica. Per exemple, per demanar l'ingrés mínim vital, cal haver estat a l'Estat durant un any i per la renda garantida de ciutadania, que dona la Generalitat, 2. I així amb totes les ajudes o prestacions.
I, finalment, Carlos, parlem de l'argument econòmic. El dubte de si les persones que arriben de fora aporten més del que fan servir del sistema i de l'estat del benestar.
Doncs d'entrada, en aquest cas, hi ha un estudi de diverses universitats catalanes sobre l'última regularització, la de Zapatero, que diu que cada persona regularitzada va aportar al sistema 4.000 euros l'any en l'any en què es va regularitzar, net. Però, evidentment, això només és efectiu un any, l'any de la regularització. Després, el debat de si a la llarga aporten més o menys està obert. Hi ha un cert consens acadèmic que diu que els immigrants són contribuents nets a les economies perquè arriben amb edat de treballar, en principi gasten poc en salut o educació, no han estat gastant impostos prèviament perquè no hi eren. Per tant, és cert que la immigració eixampla l'economia, la fa més gran i hi ha més contribuent i això fa créixer el producte interior brut. Però també hi ha qui alerta que, a mitjà termini, si aquestes persones, per exemple, tenen sous baixos durant molt de temps, la seva aportació acabarà sent negativa. D'altra banda, economistes com Josep Oliver, el catedràtic emèrit d'Economia Aplicada de l'Autònoma, alerta que els beneficis d'aquest eixamplament de l'economia, d'aquest creixement, s'haurien de reinvertir en el sistema, en l'estat del benestar, per pal·liar doncs, possibles friccions que pugui generar l'arribada de més gent en alguns entorns concrets, en pobles on arriba més gent de cop, als CAPs, a les escoles... Doncs cal invertir-hi més per limitar els possibles problemes que es derivin d'aquest creixement de la població.
Gràcies, Carlos.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
Que arribem a la una de la matinada, això vol dir que fem atenció al que ens expliquen els nostres companys dels serveis informatius, perquè fa estona que no sé què passa al món, i així ara sortirem de dubtes. I després tornem a la segona hora de la nit dels ignorants, encara més respost, amb més preguntes, amb més respostes, i encara ens queden aquestes converses úniques que fem nosaltres. Fins ara.